La nostra recomanació per Sant Jordi és el primer títol de la sèrie Saltar la Bíblia, de l'editorial Fragmenta, de la col·lecció Assaig, d'aquesta mateixa editorial, i que és una col·lecció que es compon de textos d'entre 70 i 80 pàgines, assajos literaris, en els quals a partir dels textos bíblics diversos autors reflexionen sobre qüestions contemporànies, com per exemple el gènere, l'animalisme o la consciència. En el cas de Borja Bagunyà, la reflexió sobre la consciència ve també donada per la reflexió sobre el mandat diví i aquest ordre que suposa per a nosaltres, aquest deure que nosaltres hem de plantejar-nos si complir o desoir. El llibre de Borja Bagunyà, el primer d'aquesta sèrie A saltar la Bíblia, és Breu història del mandat i comença situant una mica l'estatut de realitat d'aquests textos bíblics. En els textos bíblics, cita Bagunyà el teòric de la literatura Auerbach, el que es persegueix no és el realisme, sinó la veritat. A diferència de l'art dels grecs, que s'ordena al voltant d'una fascinació per la manera com les coses se'ns mostren als sentits, la concepció jueva de la representació tendeix més aviat a perfilar-ne l'ésser. Potser per això Javé, a diferència dels déus grecs, és un déu ocult. Aquesta ocultació de Javé no li impedeix participar d'alguna manera en el món dels homes en forma de mandat, en forma de deure, en forma de manament. El manament d'Abraham, per exemple, quan se li demana que mati el seu fill i el qual Abraham es plega sense dubtar-hi. Però això va avançant amb els anys, amb els segles, i ens anem trobant personatges literaris allunyats del text bíblic, com per exemple el Hamlet de Shakespeare, que dubten del mandat, en el cas de Hamlet, del fantasma del seu pare, dubten d'aquest mandat, dubten de la possibilitat de que això formi part del seu món, mentre que Déu, com a mandat, no es posa en qüestió. S'assumeix com una realitat més del món dels homes. Al final, text bíblic que accepta aquest mandat com una part del món i aquest Hamlet que dubta i que no s'ho acaba de creure, hi ha una mena de baix continu que es manté al llarg de l'evolució d'aquesta consciència, de la consciència d'aquest mandat, que és el fet que sempre hi ha alguna cosa que ens parla, ja sigui un déu ocult, ja sigui un fantasma i ja sigui la nostra pròpia consciència, però sempre hi ha una veu que ens parla des de dins. Diu Borja en el seu text: famosament, David Foster Wallace, al discurs inaugural de graduació del curs del 2005 del Kenyon College, observava que no és casual que els suïcides s'apuntin el revòlver a la temple. No és a si mateixos a qui volen liquidar, sinó aquesta veu que se'ls ha tornat tirana. És un fenomen realment fascinant. No la controlem, aquesta veu, i fins a cert punt no sabem d'on prové. Quantes vegades hem hagut de fer-la callar? Quan no li ha agradat alguna cosa que hem fet, o quan ens ha desvetllat amb un record impertinent, és insidiosament capaç d'angoixar-nos amb una hipòtesi o amb una sospita corrosiva. Que ningú no t'estima, diu. Que no ets tan bo com t'agradaria creure. Que el que sigui que has de fer demà serà una catàstrofe i no te'n refaràs. Aquesta veu s'interposa entre nosaltres i el món, i entre nosaltres i nosaltres mateixos. Però també es comenta a si mateixa. Es mira a si mateixa mirant i pensa en com pensa. Aquest caràcter autoreflexiu de la consciència fa que no puguem parlar pròpiament d'una consciència que no sigui, de fet, metaconsciència. És en aquest sentit que Breu història del mandat és també una breu història de la consciència, d'aquesta veu que contínuament ens parla. Aquesta veu que ens parla, en el fons, té un reflex molt mundà. No és una cosa abstracta. Per exemple, Borja Bagunyà ens parla de la recerca de la riquesa com una d'aquestes veus que ens parlen a l'interior per no deixar-nos dormir tranquils. Diu Borja Bagunyà en el seu assaig: Benjamin Franklin, apogeu de la mentalitat burgesa i venerador de la santa economicitat, és la figura clàssica d'aquesta conversió. En Franklin, l'examen de si reescriu la pregunta ètica per les conductes beneficioses i les perjudicials com un llenguatge escandalosament econòmic. Tot passa per evitar a tot preu l'ociositat i la mandra. La conducció a Déu s'ha desplaçat en favor de la conducció a la riquesa, de manera que l'afany d'aquest escrutini es mesura ara en termes de productivitat o de malbaratament. L'atenció al cos pren com a model el manteniment d'una màquina i se subordinen el son, la distracció i el plaer a la preparació per al rendiment. Més endavant, Borja Bogunyà també reflexionarà sobre alguns autors contemporanis, com Thomas Pynchon, per al qual el món és un continu de signes que no sabem interpretar. Aquests signes se'ns plantegen i se'ns planten davant sense donar-nos res més que el seu apuntar cap a una significació que mai se'ns revela. Les coses ens parlen, la veu interior que les escrutina ens parla, però no en traiem l'aigua clara. En realitat, necessitem regles, coordenades, fins i tot en el cas del deliri absolut en el qual la veu que ens parla és un reflex delirant de les nostres manies. Cita Borja Bagunyà un text molt curiós, en concret Memòries d'un malalt dels nervis. I en la cita de Bagunyà hi podem llegir el següent. En aquest sentit, no és estructuralment diferent d'una ficció qualsevol. Aquí Bagunyà es refereix a la bogeria de l'autor d'aquestes memòries d'un malalt dels nervis, la consistència de la qual no depèn d'una major o menor adequació a la realitat o a una idea determinada de realitat, sinó de l'establiment i el manteniment d'unes regles de funcionament. En concret, com que el que proposa la representació és un món possible, el que determina la versemblança o inversemblança d'aquest món és la mena de regles de funcionament que el configuren i si s'assemblen prou a les regles de funcionament que creiem que organitzen el nostre món. Com a relat totalitzant, tampoc no es diferencia gaire del fonament d'una religió. Canetti s'hi refereix justament com a religió autocreada. En la paranoia es veu clarament el caràcter de joc de tot sentit, que no és tant la descripció transparent d'un atribut del món com l'excedent del treball del llenguatge, aquest excedent de signes que ens remeten a significacions que alhora se'ns fan espúries i no es deixen apressar. Tota una reflexió al voltant d'aquesta paràbola del mandat, d'aquesta paràbola de la consciència, d'aquesta paràbola de la interpretació de la realitat i dels signes amb els quals ens confrontem dia a dia. D'Abraham, que obeeix sense discutir, a Hamlet, que obeeix dubtant, a Pynchon, els personatges de Pynchon, com per exemple Oedip Amas, de la subhasta del lot 49, que segueixen una conspiració que mai es revela i busquen una veritat que només és present en forma d'absència, en forma d'impossibilitat per acumulació de signes, per acumulació de sospites. Com deia aquell personatge de l'obra de Pablo Mesías, La voluntat de creer, jo no opino, jo sospecho. Interessant i suggeridora, sobretot, aquesta reflexió del Borja i aquest resseguiment de la qüestió de la consciència i de la qüestió del mandat diví. En el cas del segon títol d'aquesta col·lecció Salta la Bíblia, Dominaràs la Terra, de Pilar Codony, l'autora de Distòcia reflexiona sobre l'animalisme i sobre el fet que en el Gènesi Déu entrega la creació a l'home perquè ell en disposi pel seu gust. I aquest antropomorfisme de la creació acaba generant tot el patiment i tota la subjugació de qualsevol cosa, natura, amb totes les coses que inclou, entre elles les bèsties, tot queda a la mercè de l'home que en fa i en disposa tal com ell vol. Déu ens ha fet un món a mida, diu Pilar Codony en el seu text. La bèstia té un únic destí, el destí que nosaltres li hem donat, en aquest cas, servir d'aliment. Per això, la seva vida val tan sols el preu que nosaltres li vulguem posar. La nostra vida, en canvi, no té preu. L'home és el sentit de la creació i creu que la creació està per abundar en aquest sentit, per sostenir-lo, per ser-li útil. És tot això el que proposa un problema a l'hora de conviure amb els altres habitants d'aquest cosmos que compartim. Diu Pilar Codony en el seu text. És evident que l'home, un home en masculí singular i en majúscula, que no és heterogeni en absolut i que es refereix únicament a aquest baró acadèmic, adàmic, fet a imatge i semblança de Javé, ha seguit escrupolosament els preceptes d'un déu amb rostre antropomorf de mascle i s'ha autoproclamat amo i senyor de la bèstia, ja sigui vedella, xai o truja, ja sigui riu, bosc o selva, ja sigui bruixa, índia o travesti. És Per tant, un dels problemes amb els quals lidia aquest assaig, el fet de que en el Gènesi, en el text bíblic, hi ha un punt d'antropomorfisme que plega tota l'heterogènia, tota la diferència, a un punt d'unificació. I aquest punt d'unificació són els interessos de l'home. És el que l'home ordena i disposa. De fet, Pere Codony reflexiona sobre la qüestió de que el propi Déu del Gènesi, el propi Déu bíblic, ja és molt diferent als déus anteriors, als déus grecs, en el sentit que no participa de les passions i de les qüestions del món humà, o almenys no hi participa directament, malgrat que a vegades s'emprenya, malgrat que de vegades sembla compartir algunes de les fluctuacions passionals de l'home, però no necessita lluitar com lluiten els altres déus, no necessita trascar, no necessita treballar. És un déu que s'allunya, és un déu que es manté a distància i que se sap la veritat i que es promulga d'aquesta manera. Se sap la veritat de la creació, se sap el seu sentit, o com a mínim aquell que és capaç de dotar sentit a una de les seves criatures, que és l'home. És molt interessant com hi ha una reflexió sobre el coneixement, sobre aquesta aproximació racional de l'home a la natura, que en la qual només hi busca allò que en pot fer ús, allò de la qual cosa en pot fer ús, en pot fer sentit per a ell mateix, en pot fer utilitat. El coneixement, així, el coneixement entès en aquest sentit d'apropiació, ens allunya de la diferència i de l'heterogeneïtat de les coses. Diu Pilar Codony: alguns ramaders també m'ho han dit. Quan els animals entren a les quadres d'una nau, deixen de ser éssers vius i passen a ser coses. El distanciament entre l'ésser humà i l'animal és indispensable en el tipus de producció intensiva de la indústria càrnica. El treballador d'una granja industrial no es pot permetre sentir empatia pels animals perquè seria insuportable i perquè n'hi ha tants que és impossible d'individualitzar-los i dedicar a cadascun d'ells el temps que necessita si es posa malalt o té un accident. El bestiar configura una cadena de fabricació d'aliments i esdevé un grapat de màquines vivents en un procés productiu en el qual tots els animals tenen la mateixa cara, una cara que no es mira a ningú. És així com els seus crits, malalties, accidents i morts no treuen el son mentre no facin perillar el contingut de les butxaques. Aquest text de Pilar Codony fa pensar molt intensament en la pel·lícula d'Andrea Arnold, Vaca, en la qual resseguim la vida d'un d'aquests animals convertits en coses. Aquesta separació és important. Aquesta manera de conèixer la natura, que no es basa en un apropament, en un acostament a la seva diferència, d'alguna manera inevitable, a la seva absoluta, a vegades, indiferència pel que fa a les nostres passions racionals, per dir-ho d'alguna manera. En comptes de voler-nos apropar a aquesta diferència constitutiva de la realitat i de la natura, el que fem és donar-li una forma el més semblant a nosaltres possible per poder, d'alguna manera, apropiar-nos-la. I això fa que hi acabem aplicant una certa violència i acabem igualant totes les coses a nosaltres mateixos. Al final del seu assaig, Pilar Codony parla sobre una obra de Delibes i sobre un dels seus personatges, Pacífico. En aquest cas, l'obra és Les guerres de nostres antepassados. I Pacífico, en un moment, diu: hay que distinguir, o sea, respetar. L'assaig de Pilar Codony és una reflexió sobre aquesta visió antropomòrfica del Gènesi i com, per respectar, és a dir, per distingir, cal saber-se separar de la natura, però també cal saber-se apropar a la natura. I com més ens apropem a ella, més ens adonem que la seva diferència, que la seva multiplicitat, que la seva infinita riquesa no es pot ni es podrà mai tancar dintre de les reixes d'una racionalitat funcional i utilitarista, d'una visió desprovista d'empatia pel que fa a les altres coses i a la seva diferència constitutiva, però també als altres éssers vius i a la seva, al seu caràcter particular. En aquest cas, hem comentat els dos primers assajos, els dos suggeridors i alhora atrevits en aquest abordatge dels textos bíblics: Borja Bagunyà, Breu història del mandat; Pilar Codony, Dominaràs la terra. Els trobareu a totes les llibreries aquest Sant Jordi i també a la parada de Fragment Editorial. Espero que us serveixi com a recomanació de Sant Jordi i més aviat i ben aviat més recomanacions.
Que aquesta col·lecció és una col·lecció d'assaig. Ens interessa molt l'assaig des del primer dia. Fragment hem sempre promocionat l'assaig en llengua catalana com a forma d'elaboració de pensament que ens interessa més que estrictament el tractat, que seria l'altre gran gènere literari relacionat amb el coneixement. L'assaig és més lliure, l'assaig permet acompanyar el lector en la pròpia recerca, i en aquest cas aquesta línia d'assaig que iniciem avui, a Saltar la Bíblia, dona continuïtat a la col·lecció de Pecats Capitals, que també va dirigir Anna Ponsoda, amb la idea de hem heretat un llenguatge, que és el llenguatge religiós. Aquest llenguatge ens venia acompanyat per tot un aparat institucional, i la idea és, un cop aquest aparat ja no ens acompanya o ja no ens sentim acompanyats per aquest aparat, aquest llenguatge ens pot continuar sent útil o no. El llenguatge dels Pecats Capitals ens és útil per pensar la condició humana. Els textos bíblics ens són útils per pensar la condició humana, ens són útils per elaborar pensament, ens són útils per reflexionar sobre la nostra condició.
Em sembla que els quatre primers recullen els temes més candents dels debats d'ara, no? Es parla molt, doncs, de que si autoficció, que si no autoficció, i quan vam contactar amb el Borja, una mica jo, ja li veus, no?, funcionar el cervell, ja veus com ell sempre està parlant amb si mateix al voltant d'uns temes, i bé, doncs la Bíblia també permet una lectura des de la comunicació, i de fet és el gran com subtema que hi ha al darrere, no? I quan es parla de la distinció entre textos revelats i textos reveladors, crec que al fons també hi ha una mica aquest debat sobre com ens arriben els missatges, quins mecanismes fan que els integrem d'una manera o d'uns altres, tot això que és molt abstracte, no?, parlat ara així, doncs ell ho aterra partint, doncs, des de l'Antic Testament però fins a la novel·la contemporània, no? I això, concentrat amb aquest assaget, ostres, et dona una idea bastant completa, no?, dels mecanismes, doncs, de la consciència i de la forma com ens relacionem amb el text. El de la Pilar, no cal ni dir-ho, no? O sigui, ahir vaig anar a la central a la tauleta sobre emergència climàtica no hi havia res en català. I vaig tenir un moment de dir, ostres, realment era un llibre que feia falta, no? Aquí, doncs, és un altre context, però en les llibreries, doncs, bilingües, realment es nota molt, molt aquest desequilibri.
A mi quan l'Anna em va proposar de participar d'aquesta col·lecció i de triar un passatge de la Bíblia que pogués, diguem-ne, apropiar-me o per dir alguna cosa, em va fer saltar totes les alarmes, perquè jo vinc d'una tradició més aviat postmoderna i secular, i vaig pensar, jo ni sé d'estudis bíblics, ni hi crec, ni no sé on estic ficant una miqueta. Però precisament per això vaig pensar que era un repte interessant, i que una mica arran de la pregunta que llançava l'Ignasi al començament, de si serveix, si ens serveixen, diguem-ne, per pensar la nostra contemporaneïtat, vaig pensar que, com tota gran ficció, havia de servir, i a partir d'aquí una miqueta vaig plantejar aquest petit recorregut de una mica a partir de la idea del mandat, el passatge que jo triava, el del sacrifici d'Isaac, i de, per tant, d'aquest moment en què Déu li diu a Abraham, fes això, el que sigui. El que m'interessava d'aquesta estructura era sobretot aquesta paraula absoluta, no?, que s'adreça a un home i li diu el que ha de fer. Llavors, aquesta idea del mandat em semblava que tenia un cert recorregut que em podia, diguem-ne, que et podia permetre, doncs, d'anar des d'aquest moment abrahàmic fins, per dir-ho així, a la convicció, diguem-ne, de la paranoia, de que hi ha algú que ens està dient què hem de fer, o algú que ens està, diguem-ne, llançant algun tipus d'imperatiu social, no? Llavors, una miqueta la pregunta, no tant a partir de... És a dir, sí, a partir del passatge bíblic, però sobretot la pregunta que a mi m'interessava era una miqueta examinar a què som obedients fins i tot quan creiem que estem sent lliures. És a dir, quan hi ha un mandat clau explícit, bueno, sabem que és Déu, que et diu fes això, i bueno, hi ha una instància molt clara, hi ha un mandat molt clar, i hi ha la pregunta de si s'obeeix o no s'obeeix. Aquí, a partir d'aquí, tenim totes les opcions que vulgueu. El que em semblava interessant era anar resseguint, doncs, a través de... posem per cas el cas del pare de Hamlet, no? Que torna a ser una figura d'un espectre que apareix i llança un mandat. O a través del cas de Schreber, que és el gran primer paranoic, que ja no té un mandat directe però està convençut de que Déu l'està transformant en dona perquè pugui doncs, donar llum a la nova generació d'alemanys. No? Clar, també aquí hi havia la segona pregunta que m'interessava, que era com passem d'un marc, d'una concepció del món en la qual la possibilitat de que Déu parli i s'adreci a un home i li digui què ha de fer és, entre cometes, versemblant, a un moment en el qual un individu alemany del segle XIX diu més o menys el mateix i passa a ser el fundador de la psicosi paranoica, el pare de Freud, no? O què passa ara mateix en el moment en el qual ja no hi ha cap mandat clar, sembla que això de la psicosi no és que hagi desaparegut, sinó que més o menys tots estem més o menys psicòtics. Sabeu que els psicoanalistes diuen que la neurosi serà una relíquia en un museu. Això de la neurosi dels Woody Allen s'acaba, que ara ja és tot la psicosi, no? Psicosis més o menys normaletes o més o menys brutades. Clar, em semblava interessant arribar en el punt en el qual sembla ser que estem atrapats en aquests imperatius socials que ens diuen gaudiu, no? D'on arriba aquest imperatiu, no? Hegemònic? És a dir, com anem d'un mandat molt explícit, molt estructurat, molt llançat, fins a aquesta mena de mandat difós que ens sotmet a tots, no? O que com a mínim ens ordena a tots una miqueta.